Durant el 1978 ens agradava veure a la tele el programa Aplauso. A Televisió Espanyola, esclar, no hi havia un altre. I al seu espai, La Juventud Baila, presentat per José Luis Fradejas. Sens dubte, eren anys on vivíem la febre discotequera intensament. I, esclar, en el programa aquell any 78 van donar com a novetat aquesta peça. Freaks és xic, eren els xics, sí. I diu el Joan, després d'aquestes meravelloses vacances de disbauxa amb els meus amics, va tornar la normalitat a les meves tardes de diumenges a la discoteca 464 del barri de Gràcia. I allà, sempre ballàvem aquest gran tema disco. Shake, shake your body, de Casey and the Sunshine Band. Diu el Joan, gairebé 40 anys després encara segueixo ballant aquesta peça gràcies a les sessions revival del Cocodril. Ei, quina disco que ens hem muntat avui aquí al Coco, eh? 1978, pel·lícules com Febre del dissabte a la nit o Por fin ya es viernes van contribuir al fet que la música disco fos el màxim exponent musical entre els anys 1974 i 1980. A la banda sonora de la pel·li de John Travolta formava part aquesta virgueria super bailable. Era el disco inferno. Eran The Tramps. Mauta Coco. Amb això no et pots estar quiet, eh?
Deixa't seduir pel Cocodril Club.
This 100 stories high.
música disco reflectia amb claredat el que va passar amb tota una generació de joves, esperant els caps de setmana per demostrar les seves habilitats en una pista de ball amb cançons com aquesta. Sylvester! Que bona! You make me feel...
Recordes Cocodril?
Estàvem vivint el 1979 i llavors, com per casualitat, un dia, a la ràdio del cotxe del meu germà, un Seat 850 va sonar això. I em va atrapar per sempre. Després, veient a la portada del disc la imatge de la conilleta Debbie Harry, em va atrapar molt més. La popularitat de la música disco va començar a declinar a començament dels anys 80, donant pas als moviments d'un altre tipus de música, dance, techno, new wave, etc, etc. Però això ja és una altra història, cocodrils.
Cocodril Club.
Així es deia aquest tema del grup Delegation, que va omplir pistes el 1979. You and I. Tu i jo, Joan, hem disfrutat molt amb aquesta hora especial de programa dedicada a la música disco, amb guió i selecció musical teva. Però estic segur que també s'ho han passat molt bé la majoria dels nostres oients. Diuen Joan, espero que aquestes cançons us hagin fet reviure moments d'aquella època setantera tan guapa. És clar que hi ha molts més cantants, grups i cançons que falten en aquest resum, però farien falta moltíssimes hores de programa per posar-les totes. Però no voldria que això s'acabés sense compartir una de les que més ens agradaven, dels Real Thing. You to me are everything.
I would take the stars out of the sky for you. Stop the rain from falling if you ask me to. I'd do anything for you. Your wish is my command. I could move a mountain when your hand is in my hand. Words cannot express how much you mean to me.
There must be some other way to make you see. If it takes my heart and soul, you know I'd pay the price. Everything that I possess, I'd gladly sacrifice. Oh, you to me are everything, the sweetest song that I could sing. Oh, baby, oh, baby. To you, I guess I'm just a clown who picks you up each time you're down. Oh, baby, oh, baby. You give me just a taste of love to build my hopes upon. You know you got the power, girl, to keep me holding on. So now you got the best of me. Come on and take the rest of me. Oh, baby.
Mai deixeu de ser uns Travoltes. Diuen que ballar rejuveneix el cervell. I, com sempre, un favor. Cocodril, cocodrila, procura ser feliç.
Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
Ràdio Sant Cugat. Notícies. Salutacions. Repassem l'actualitat de Sant Cugat. El conseller delegat del BBVA, on urgents, ha dit que prendran decisions sobre l'OPA al Banc Sabadell en funció del que s'acordi a la Junta d'Accionistes, que l'entitat amb seu a Sant Cugat celebrarà el 6 d'agost, cita on s'ha d'avalar la venda de la filial britànica TSB, una notícia que poden ampliar a www.cugat.cat. D'altra banda, també és notícia que de les tres biblioteques de Sant Cugat enguany només una estarà oberta a l'agost. Serà la biblioteca de Mirasol Marta Pessarrodona, que oferirà el servei només els matins de dilluns a divendres. Enguany es dona un cas excepcional. La Biblioteca Central Gabriel Ferrater porta tancada des de finals de juny per un despreniment del sostre. S'hi estan fent treballs per arranjar els desperfectes, però encara no hi ha data de reobertura. Pel que fa a la biblioteca de Bulpelleres, Miquel Ballori, durant aquest agost romandrà tancada. Tampoc no obre portes al Biblioaccés Vall d'Or a Vall d'Oreix. També sobre els horaris d'agost. Més qüestions. De les quatre oficines d'atenció ciutadana que hi ha a Sant Cugat, només la que es troba a l'Ajuntament romandrà oberta fins al 31 d'agost. Les oficines de Mirasol, Les Planes i La Floresta, en canvi, han tancat durant aquest període. El dilluns 1 de setembre recuperaran el servei habitual. Per la seva banda, l'OH de Vall d'Oreix també estarà operativa. I les línies d'autobús urbà redueixen els seus horaris durant el mes d'agost. Fins al diumenge 31 d'agost, l'horari de pas per parada serà de forma general el mateix que l'horari de dissabte a la resta de l'any. Podran ampliar tots els horaris d'agost a www.cugat.cat. I d'altra banda, també els mesos d'estiu són els de més activitats per als grups de música, ja que és quan el programen la majoria de concerts. Això els implica estar de gira anant amunt i avall del tot del territori, un estil de vida que pot arribar a ser sacrificat. I en parlem a Cugat Mèdia amb el santcugatenc Martí González, que és vocalista del grup de Les Montses, que explica que els desplaçaments, les proves de so i els muntatges d'equips formen part del seu dia a dia durant aquests mesos. Això, diu, també s'hi sumen les llargues esperes que poden passar entre que ho deixen tot a punt i que comença al concert. Tot i així, Martí González reconeix que no canviaria aquest estil de vida, ja que tant ell com els seus companys de professió ho gaudeixen molt. Un reportatge que poden també ampliar a www.cugat.cat.
Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
Avui dediquem la secció de literatura a una autora imprescindible de la ciència-ficció i la fantasia. Úrsula K. Le Guin. Ens acompanya Pablo Jiménez, llibreter del Celler de Llibres, per descobrir-nos més sobre la seva vida i també sobre la seva obra. Pablo, benvingut.
Moltes gràcies, ben trobada.
Per començar, qui era la Úrsula K. Le Guin i per què és una figura tan important dins de la literatura de la ciència-ficció i la fantasia?
Mira, el primer que et vull dir és que Úrsula K. Le Guin no és un personatge important a la literatura de ciència-ficció i fantasia. És un personatge important a la literatura, amb majúscules. Vull dir, és una autora nord-americana, filla d'un antropòleg, un antropòleg i una escriptora, que era psicòloga també, i que això va influir molt en la seva obra, perquè ella va créixer coneixent el treball del seu pare i de la seva mare amb l'estudi de diferents cultures, especialment amb la història dels amerindis, els indis d'Amèrica del Nord, i això va provocar que tingués un interès molt potent sobre el que significa la cultura, sobre el que significa la identitat, sobre el que significa el gènere. Per exemple, estem parlant d'una autora que amb els anys 60 s'atrevia a escriure obres, llavors eren de ficció especulativa, de el que avui diem ciència-ficció o de fantasia, que posaven en dubte molts dels conceptes d'aquella visió capitalista absolutament predominant als Estats Units en aquesta època. Jo és una autora que la porto seguint des que jo era molt jove i que cada any pensava la fan fora dels Estats Units, aquesta senyora, qualsevol dia d'aquests.
Com creies, no?
I, sí, no, va morir el 2018, però vamos, era d'aquelles autores que penso que és absolutament imprescindible per qualsevol persona que vulgui entendre la literatura contemporània.
I va arrossegar molts fans?
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Sí? Sobretot perquè tenia un estil d'escriptura absolutament meravellós, sabent adequar-se perfectament al que ella vol explicar. Pensa que és autora de ciència-ficció i fantasia, però és també autora de poesia, és autora d'assaig, és autora de ficció no especulativa, de ficció normal, diguem-ne, realista. És autora d'un munt de gèneres i a més molt, molt ben considerada. Un dels autors més emblemàtics del que és la literatura en general, com és Harold Bloom, que té un llibre que es diu El cànon occidental, amb el qual analitza quines són les obres fonamentals de la literatura occidental, és una de les autores que ella inclòs, juntament amb Tolkien.
Quins temes o idees recorren habitualment a les seves obres?
Mira, ella tenia un pensament molt allunyat de la religió occidental, de lo que seria el cristianisme amb totes les seves vessants. Uh-huh. Llavors està molt influïda pel taoisme i pel budisme, amb aquesta idea de buscar un equilibri, de buscar la pau interior, de fugir la violència com a solució. És a dir, amb els seus llibres, per exemple, els seus protagonistes no són, que això és molt típic amb la fantasia i amb la ciència-ficció, que el protagonista és un home alt, heterosexual, blanc i a més fort, i que tot ho arregla a cops d'espasa, de pistola làser o de cops a puny. No, ella parla de resolucions de conflictes mitjançant la no violència, de buscar l'equilibri entre les diferents forces, de fugir aquesta idea del bé contra el mal, tan característica de la fantasia. Senzillament, i és una autora que tremendament feminista i que ja amb els anys 60 s'atrevia a plantejar coses com la igualtat d'homes i dones, o el fet, com succeeix amb una de les seves obres més conegudes, La mà esquerra de foscor, amb la qual els personatges canvien de gènere i de sexe segons el seu estat d'ànim, les seves condicions, les seves necessitats. Molt, molt interessant.
Això sí que és interessant, no?
Mm-hmm, moltíssim.
Mare meva, La mà esquerra de la foscor. Aquesta és una de les obres conegudes, però en té d'altres.
Sí, moltíssimes. Té tota una sèrie que és el que ella anomena el cicle de l'ecumen, que és que diverses obres de la seva etapa de ciència-ficció estan incloses en un mateix univers, per entendre'ns, amb diferents planetes del mateix univers, com pot ser La mà esquerra de la foscor, com pot ser El nom del món és bosc, com pot ser Els desposeïts, que la recomano moltíssim. Una exploració de l'utopia amb dos planetes enfrontats, un nascut d'una escissió de l'altre, o sigui, la societat d'un dels planetes fuig i forma una societat amb un altre planeta, i planteja una societat anarquista utòpica absolutament increïble, meravellosa, però al mateix temps jo penso que molt humana, molt, molt ben presentada. És a dir, no se'n va a uns ideals absolutament impossibles, sinó és un què passaria si realment això es pogués dur a terme, no? Una mica seguint les seves idees anarquistes, taoistes, budistes, i és absolutament meravellós tornar a aquesta utopia sense posar una confrontació d'una cosa idíl·lica i que demonitza qualsevol altre sistema. No, ella presenta personatges tremendament humans i és el que fa la seva obra tan gran.
Leguin sovint es mou entre la ciència-ficció i la fantasia. Mm-hmm. Ja has comentat que també es va dedicar a altres gèneres. Com aconseguia trencar les fronteres entre aquests dos gèneres?
Bueno, de fet, ella ho separa molt, però en cap moment ella... És a dir, no és una escriptora de ciència-ficció científica, sinó que ella el que explora això és la identitat cultural o la identitat social. Llavors és menys important amb la seva obra. Llavors aquest tipus de treball el pots fer tant des de la ciència-ficció com des de la fantasia sense problemes, perquè en tots els casos pots parlar de societats imaginades. Això és el que realment li interessa a ella, les persones, la societat. Per exemple, la seva obra més coneguda de fantasia és El cicle de Terramar, que la primera obra és Un mag de Terramar, que originalment en teoria era per adolescents o per young adults, no? Diríem avui. I que ràpidament la gent l'adopta com una obra adulta. I és, per mi, la millor novel·la de fantasia de tots els temps. deixa't el Senyor dels Anells. Per mi està per sobre del Senyor dels Anells. Però, i inicialment, doncs això, era un plantejament com molt adolescent, li van demanar com una obra adolescent, però els temes que tracta, doncs, bueno, influirien moltíssim. Diguem-ne que és la primera obra on hi ha una escola de màgia, que després ens trobarem unes aventures d'un nen que va a una escola de màgia i de més, està profundament influïda per ella, o l'obra més venuda de fantasia dels darrers temps, que és El nom del vent, que fa ja com 13 anys que esperem la tercera part, que és la conclusió, doncs la seva màgia i la seva idea d'una escola de màgia estan calcades d'aquesta obra d'Ursula Le Guin. És a dir, ella no barreja mai la fantasia amb la ciència-ficció, però fa una ciència-ficció que podria ser perfectament una obra de fantasia i una fantasia que podria ser perfectament una obra de ciència-ficció.
Però cada cosa en el seu lloc.
Correcte.
Abans jo et deia, avui parlem d'una autora que és la mare de la ciència-ficció, però en canvi a ella no li agradaven aquestes etiquetes.
No, ella parlava sempre de ficció especulativa. De fet, aviam, va ser la segona dona a la qual li van donar el títol de gran mestra de la ciència-ficció i la fantasia. La primera havia sigut André Norton, però aquí hi ha trampa, perquè André Norton era una dona, però escrivia amb un pseudònim masculí. I llavors no, el públic no sabia que es tractava d'una dona quan li van donar el gran mestre. Amb ella sí, és la primera autora. De fet, únicament una vegada, amb un relat que publica Playboy, li demanen que no firmi com a Úrsula, sinó que és una revista per homes. Ella firma com UK Le Guin i de seguida se n'adona que això ha estat un error, i Playboy va haver de les següents edicions d'aquest relat, Playboy va haver de canviar i posar el nom d'Úrsula K. Le Guin. Vull dir, realment és una dona que és capaç de reconèixer la seva identitat com a dona i defensar aquesta postura. El feminisme és molt present a la seva obra, uh-huh, i la igualtat, però sense que això signifiqui un atac, sinó una defensa dels valors que suposa aquest plantejament ideològic.
Són, diríem, dues de les banderes que transpuen, no?, de les seves obres.
Sí.
De quina manera el seu estil ha influït altres escriptors i escriptores?
Mira, tots els grans autors, especialment pues, gent com Ayaan M. Banks o gent com el denostat ara Neil Gaiman, autors que han estat molt coneguts i molt difosos, s'han vist molt influïts per ella i ho han reconegut. És evident la seva influència amb J.K. Rowling, amb tot el tema de Harry Potter, és evident la influència amb Patrick Rothfuss, però és gent, o sigui, qualsevol autor de fantasia o de ciència-ficció contemporani ha llegit Le Guin, perquè és d'aquelles obres que un cop coneixes alguna de les seves obres t'hi quedes enganxat. I a més, una autora tremendament traduïda. Tenim la sort de poder trobar en català la seva obra moltes vegades. En fantasia i ciència-ficció és difícil trobar llibres en català, afortunadament cada vegada més, amb Rechbert, amb Mai Més, amb diferents editorials que publiquen en català, però des del principi Minotauro continua reeditant les seves obres, que les podeu trobar en butxaca, o sigui que estan baratetes, les trobes en butxaca en Minotauro, i a Rechbert tampoc són cares. O sigui que la podeu llegir, i si la podeu llegir en anglès, vamos, llavors ja és la delícia absoluta. Però jo penso que és fonamental entendre Le Guin o conèixer Le Guin, és entendre per què la ciència-ficció i la fantasia serveixen per parlar molt més que de senzillament aventuretes, sinó d'un contingut social, personal, espiritual i transformador. Un dels seus grans temes és a l'arribar a l'edat adulta, aquest viatge iniciàtic, com et transforma i com et permet integrar-te o no en una societat.
De fet, em va molt bé aquesta reflexió que feies, perquè suposo que consideres que la seva obra és més actual que mai, tenint en compte els debats que tenim actualment sobre ecologia, igualtat,
correcte,
diversitat...
Mm. Sí, sí, sí. Aviam, ella realment mostra que aquell principi que tots coneixem, i és que les grans obres de la literatura universal ho són perquè són eternes. És a dir, els temes que tracten no deixen de tractar temes humans. I els humans no han canviat tant en els darrers 10.000 anys. És a dir, segueixen preocupant-nos... Què portarem a taula avui, com sobreviurem això...
L'amor, la mort...
La mort, no?, és molt present amb la seva obra. De fet, la tercera novel·la de la sèrie Terramar, La costa més llunyana, treballa el tema de la mort d'una manera absolutament meravellosa i extraordinària. I penso que és molt, molt recomanable.
parlant de recomanar, quin llibre recomanaries a algú que volgués començar a llegir aquesta autora, l'Úrsula K. Le Guin?
Mira, per aquells que els agradi més la fantasia, jo recomanaria començar amb Un mag de Terramar i llegir els 6 llibres de Terramar, que, si voleu, en castellà els teniu recopilats en una edició absolutament preciosa, que es diu Terramar, senzillament, publicada per Minotauro ja fa uns anys, amb tapa dura, un totxo així gruixut, amb il·lustracions i de més, però per llegir és més còmode les edicions de butxaca. És molt més àgil, perquè si no portes un llibre amb 1000 i pico pàgines en plan Sanderson, que tampoc és plan, no és còmode per llegir-lo. Un mag de Terramar per mi va ser la descoberta d'aquesta autora. Quan a llegir a la seva obra més de ciència-ficció, per mi, fonamental, La màscara de la foscor o Els desposeïts, en qualsevol ordre, qualsevol dels dos.
Sí, tant se val.
Tant se val. De fet, mira, el club de lectura del celler de llibres, que nosaltres tenim un club de lectura de ciència-ficció i fantasia, el llibre que llegirem per debatre el juny és Els desposeïts, perquè té un component social, polític, molt, molt potent, molt ben treballat, i amb una escriptora que és... bueno, és el seu estil literari és meravellós.
Uh-huh. Alguna edició recent, alguna novetat relacionada amb l'autora? No,
fora d'aquest recopilatori de Terramar, del qual, si us plau, no veieu la sèrie. Ja vam fer una minissèrie fa uns anys absolutament pèssima. Ella mateixa va dir que no li agradava gens. Sobretot començant pel fet que el protagonista de la història a la sèrie era un home blanc, heterosexual, bla, 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 quan la novel·la és negra, però negra, 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 negra nit. Que era, vull dir, clar, ella deia, jo he fet un personatge negre i aquí l'heu fet com un home blanc. No és la idea, és un adolescent i aquí me l'heu fotut com un tio de 25 anys. No, no és la idea. Llavors, el més recent potser faria seria aquesta. Es van reeditant les seves obres, cosa molt curiosa, estem parlant de llibres escrits als 60 i als 70, sobretot, i es continuen reeditant contínuament les seves obres perquè són això, són eternes, són llibres que no passen de moda. No és un best-seller que... Ara, no espereu una novel·la d'acció, lleugereta, senzilla, sobretot amb la part de ciència-ficció. Són novel·les, no són denses, però són novel·les de desenvolupament, són novel·les de treballar el personatge, de veure com va canviant, com va evolucionant, d'enamorar-te d'aquests personatges, o sigui que les gaudiríeu moltíssim, us ho asseguro.
Per tant, és segur que aquesta autora continua afegint seguidors i lectors a les seves obres.
Sí, sí, sí. I a més, qualsevol enamorat de la fantasia i la ciència-ficció probablement ja la conegués. Però els que heu descobert la ciència-ficció, els que ha pogut ser la gent que és més jove, vale? no com altres que ja portem uns quants anys donant patades aquí, la gent més jove pot descobrir-la ara. I el que em sorprèn és que moltes vegades quan la gent em ve, sobretot amb l'èxit que va tenir el llibre de Patrick Rothfuss, El nom del vent, jo molta gent, ostres, m'ha encantat aquest llibre. Dic, sí, ara llegeix aquest. I els hi passava Un mag de Terramar. I de cop em deien, amigo, ara entenc d'on surten moltes coses. Dic, clar, vull dir, evidentment,
sí,
no?
Sí.
I és una autora que enamora per... És a dir, no necessita un gran artifici literari per fer una magnífica literatura. La seva obra és perfectament accessible per tothom. Sobretot per això, perquè a més, en temes de ciència-ficció no se'n va la part més tècniques, no se'n va la part més humana. I això sí que, doncs, com deia, més universal. Això connecta amb tots.
I tant. Úrsula K. Le Guin, la nostra convidada d'avui, l'hem vist amb els ulls del Pablo Jiménez. Moltíssimes gràcies, Pablo, que vagi
gràcies
molt bé.
Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat
Aquest any 2025, l'Esbart Sant Cugat celebra 50 anys d'història. Mig segle dedicat a la dansa tradicional catalana, esdevenint un referent de la cultura popular a la nostra ciutat. Per parlar d'aquest aniversari tan especial, ens acompanyen en Roger Cosidó Diez, director d'Endansa, i l'Isaac Ballester, membre de la Junta de l'Esbart, que ens explicaran com ha evolucionat aquesta entitat al llarg dels anys, quines activitats tenen previstes per celebrar aquest mig segle de vida i quins reptes es plantegen de cara al futur. Roger i Isaac, molt bon dia, benvinguts al Faves Contades.
Bon dia.
Bon dia.
Comencem, si us sembla, per aquests inicis de fa ja mig segle. L'Esbart va néixer fa 50 anys, el 1975, però imagino que no ens l'hem d'imaginar com l'entitat que és avui dia, sinó que va ser un grup de gent interessada en la dansa que van començar a crear el que avui dia és aquesta entitat. Com es va gestar tot plegat? Com va començar a fer xup-xup l'Esbart?
L'Esbart va sorgir d'un grup de gent, d'un grup de santcugatencs que tenien ganes i tenien la possibilitat de tornar a fer dansa d'arrel, dansa en català, i llavors va començar i llavors ha anat creixent fins al que podíem arribar a veure el que hi ha avui dia, encara que hem de tindre present que és tot un món diferent al que es viu ara dels seus orígens.
El context social també ha canviat molt, no?, durant mig segle. Si us sembla, comencem una mica per l'estructura, per aquelles persones que encara no coneguin l'Esbart. Quanta gent forma part a dia d'avui de l'Esbart i com s'estructura i com us organitzeu?
Doncs mira, l'estructura que té l'Esbart és una entitat de cultura popular i tradicional de dansa catalana, i dintre de l'Esbart tenim tres seccions molt importants. Una és la part de socis, no? Vull dir, per estar aquesta entitat necessitem que hi hagin uns socis, i actualment tenim 150 socis que cuiden, no?, d'aquesta entitat. I llavors tenim la segona secció, que seria com l'escola de dansa, que és en dansa. Ara mateix tenim 300 alumnes.
Déu-n'hi-do.
Però clar, també dic que dintre de l'Esbart comencen des dels 3 anys fins més enllà dels 70, no? Vull dir que dintre de l'escola hi ha moltes edats, i a més, no?, també fem extraescoles a les escoles, i justament ara estem a 12 escoles oferint, no?, extraescolars amb grups d'I3 i 4 i 5 segon. Per això som tanta colla. I per últim, no?, tindríem, no tan important, però molt important, perquè és la representació, no?, la companyia semiprofessional, no?, que treballen com a professionals, del cos de dansa, que són qui aporten, no?, la dansa que tenim a l'Esbart portada, doncs, a diferents llocs com Catalunya o fora d'Espanya o en el món.
Que us podem veure per la ciutat ara amb el Cap Festa Major, però en moltes altres activitats, i encara més aquest any amb aquest 50 aniversari. Ara sona una pregunta que ara no sé si sabreu la resposta, però el ballarí o ballarina més gran de l'Esbart, em deies des dels 3 fins als 70, sabríeu dir-me quina edat té?
Crec que té 70 6, si no m'equivoco.
Per tant, tenim recorregut si volem fer dansa,
sí,
a l'Esbart. No hi ha límit. 50 anys dona per a molt, per a moltíssim. De fet, quins serien els moments clau que ha viscut l'Esbart com a entitat? Perquè segur que, com tota la vida, no?, hi ha els bons moments i els que no ho són tant.
Doncs sí, l'Esbart ha tingut molts moments, com tu dius, no?, moments molt bonics i moments més complicats. Però així, per fer una mica de resum o d'escaleta, podríem començar l'acte més així més important, que va ser el primer viatge fora d'Espanya, que va ser l'any 81, on es va anar a Alemanya a ballar en un festival. Seguidament podríem també dir un moment molt bonic, que va ser a la inauguració dels Jocs del Mundial del 82, el Naranjito, que tothom coneix, on va ballar el cos de dansa, on en aquell moment Salvador Melo era el coreògraf que teníem, o el director, i es va ballar el Ball de Gitanes i el Contrapàs Nou, i em sona, o crec que a la vostra casa, on de la ràdio, va ser la primera representació, la primera
gravació, no?,
que vau fer, no?, per, sí, per donar-vos a conèixer.
La inauguració, sí, vam fer 40, vosaltres ja hi éreu.
Què més? L'altre, vaig fent llista, el viatge a Japó, que va ser molt important, no?, per l'Esbart, el 92. També als Jocs Olímpics, no, als Jocs Paralímpics del 92 també va tindre una actuació important. Així també a l'exposició de cultura del 94, que es va inaugurar al pont del Moll de la Fusta, on es va presentar l'espectacle Pont de Mar Blava amb
Lluís Llach, Lluís Llach. No m'equivoco.
Lluís Llach i el Cosa Dansa, que van tindre molts assajos i va ser un moment molt trencador en aquella època. I ara ja vaig una mica més actualir, més, a,
més, aquests, cap, aquí.
Més cap aquí. No?
Per mi, memòria recent.
Memòria recent. Per mi crec que un dels moments també important va ser la gira que va tindre amb l'espectacle Tant Records per als anys 2015, on es va moure per diferents ciutats, no?, de Catalunya. I per acabar, així moments bonics, crec que l'últim espectacle que es va fer de Cos de Dansa, que és el Cos que ens fa, és significatiu per l'entitat, no?, perquè fa un viatge des dels seus orígens fins a l'actualitat, passant per tots els seus directors i directores, explicant, no?, la seva trajectòria i el seu viatge en el món de la dansa. D'arrel.
Em va de luxe que m'hagis fet aquesta clausura d'aquests greatest hits, diguéssim, de la història i dels moments bonics de l'Esbart, perquè has parlat dels directors i les directores que hi ha hagut. De fet, n'hi ha hagut 5 del Cos de Dansa. Quina petjada han deixat cadascun des d'aquell Esbart nascut al 75 fins al 2025?
Doncs podríem començar per Salvador Melo, no?, que és un referent en el món de la dansa tradicional catalana, i crec que la petjada que ens va deixar va ser portar la dansa una part més teatral, més musical, no?, que vivia en aquella època, barrejada sobretot amb la dansa clàssica, no?, i crec que això ens aporta una petjada i una característica d'ell de l'època que ella estava, dels anys 60-70. Després tindríem el Joan Serra, un mestre, coreògraf, ballarí, un apassionat, no?, de la dansa d'arrel, i una gran petjada a l'Esbart de Sant Cugat, perquè ens ha portat moltes coses. Una de les coses característiques és que ens va treure les sabates per poder tindre els peus descalços, tindre els peus nus i poder tocar la terra, no?, tindre el contacte a flor de pell. I també va portar unes característiques de potenciar el moviment de l'individu, no? Vull dir que cadascú tenia un moviment intern i treia aquest, no?, treia la brillantor.
El suc de cadascú, no?
El suc de cadascú.
La potencialitat.
I a més, no?, el Joan, acompanyat del Quim Serra, també va portar la pedagogia que tenim ara en dansa, que quasi ja té uns 40 anys, per dir. Bueno, ens ha portat aquesta mirada, no?, de que tenia ell en el de ser referent. Després vam passar ja a tindre una època de directores, no?, ja no teníem homes en el front, i crec que és una cosa important en el món de la dansa d'arrel, ja que no es coneixen dones, no?, i una va ser la Silvia Pérez, que ens va portar una dansa molt més festiva i engrescadora, on qualsevol rol de gènere no era important a dalt de l'escenari, no? Vull dir que tots podíem ser homes o tots podíem ser dones, i aportar aquest moment més fresc, no?, a dalt de l'escenari. Seguidament tindrà la Laia Martínez, que ens portava una dansa molt més precisa, grupal, i que tot el cos era un, no?, i que funcionava amb un. I sobretot amb la seva característica de portar el sentiment a dalt de l'escenari. I per últim, no?, tenim, bueno, actualment, no?, tenim la Lali Mateu, que va començar en una època difícil, en pandèmia, que no va ser una època fàcil, però crec que encara està en el camí d'aconseguir, no?, crec que la seva manera de portar la dansa és fer una mirada cap als orígens de qui som, què hem fet, i per això poder tirar cap al futur. I crec que aquest és el resum de tots els directors i directores que hem tingut de Cos de Dansa.
Suposo que també es nota, no?, des dels ballarins i les ballarines, quan canvia una direcció i la seva manera de veure i entendre la dansa, tot i que molts ja havien passat per l'Esbart amb els directors anteriors. Com us heu fet per anar adaptant una cosa que és la dansa tradicional catalana als nous temps i a tots els canvis històrics i socials que ha viscut la ciutat i el país, no? Parleu de la deconstrucció del gènere, per exemple, però segur que heu hagut d'anar fent altres passos per actualitzar i per anar en consonància amb el context social.
Segur que el que hem fet és no fer res i deixar escoltar el temps que passa i fer el que toca per al moment. No voler estancar-nos, encara que si estem fent dansa d'arrel, però l'arrel és viva i canviant, així que hem d'escoltar el que està passant i respectar-ho, perquè si no s'acabarà perdent, i això és el que les Barça en Cugat no voldria en cap cas. Sempre hem fet això, saber què passa,